tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Molt bona tarda, 4 i 1 minut. Benvinguts al temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel. És dilluns, és 18 de novembre de 2013. I continua plovent. De fet, la pluja ha estat la gran protagonista des del passat dissabte d'un cap de setmana esportiu, doncs això, passat per aigua. I la pluja va ser precisament la causant que en el partit del passat dissabte al Municipal d'Aiguadols entre els Sitges i el Camp Vidalet se suspenés. Atenció, perquè els Sitges ja acumula dos partits ajornats. Aquest, amb el Camp Vidalet, i el pendent encara de la primera jornada amb la Múnia. Pendents de saber quines dates se proposen, doncs aquests dos partits suspesos, ajornats, que té encara la Unió Esportiva Sitges. Com dèiem, cap de setmana passat per aigua s'han suspès doncs un grapat de partits, sobretot els corresponents al futbol base, tant de la Blanca Subur com de la Unió Esportiva Sitges. Partit que no es va suspendre, per cert, tot i que es va jugar dissabte a la tarda i que plovia i força, va ser el Sant Sadurní Atlètic 1, Sobrense 5. Atenció, perquè amb aquest Sobrense va de debò, com es diu en aquests casos, sota una intensa pluja, però amb un camp doncs perfecte, sense un toll d'aigua. El Sobrense va tornar a golejar, 5 victòries consecutives, els de Josu Julián, que es mantenen segons a la classificació, només un puntet del líder de les Roquetes, que bé, va patir més del previst per superar el Ribas ahir al migdia per 2-1. En fi, que d'aquests moments repassarem tot el gruix de la jornada futbolística. Hem de parlar també de la 5a victòria consecutiva del Sobrense B. 0-1 va guanyar el conjunt de Manolo Cantos al camp de la Plana Rodona. D'aquí uns instants, un protagonista, Alejandro Pascua, el golejador de la Blanca Subur. Alejandro Pascua, que va fer 4 dels 5 gols que el juvenil A de la Blanca va fer el passat dissabte al camp del Gimnàstic de Manresa. En matèria basquetbolística, doncs, hem de destacar la derrota de 2 punts, 82-80, que va patir el bàsquet Sitges a la pista del Samà. 6 triples gairebé de forma consecutiva va fer el conjunt vilanoví en l'últim quart per resoldre en un parcial de 30-25. Això va fer que el bàsquet de Sitges acabés perdent, com dèiem, per aquest resultat de 82-80. I en hoquei patins, el Club Patí Sitges no va fallar, va fer el que havia de fer, guanyar a la pista del Molins de Rei B per 3-9, un Club Patí Sitges que es manté quart a la classificació, només 3 punts del líder, que és hores d'ara al Molins de Rei A. 4 i 3, tot això i més des d'ara i fins la 5. I 6 minuts de la tarda, engeguem el temps de descompte d'aquest dilluns 18 de novembre de 2013. Continua plovent i, com els dèiem fa uns momentets, la pluja va obligar, o va ser la causa, millor dit, de la suspensió d'un bon grapat de partits, sobretot els que s'havien d'haver disputat aquest passat dissabte. Repassem, hora de repassar ja en resultats, els que puguem disposar dels equips de la Blanca Subur. Saludem a l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bé.
Bé, eh? Malgrat tot, perquè portem un temps...
Sí, un temps... diversos partits suspesos, això sí.
Sí, bueno. Sí, sobretot els que s'havien de jugar dissabte. Dissabte pràcticament doncs, no es va poder jugar cap partit, suposo.
Bueno, l'únic que va jugar va ser el juvenil A, que va anar a Manresa, uh-huh. I ens va donar una bona alegria.
Sens dubte, sens dubte. Aquest 2-5 al camp del Gimnàstic Manresa, que el consolida encara al capdavant de la classificació i que, bé, els números surten fàcils, eh?
Bueno,
sí, són 6 punts ja que li treu el segon, eh?
Bueno,
en fi.
Ja veurem què passarà.
Molt bé, doncs aquest 2-5, un gran resultat del juvenil A, com dèiem, amb especial protagonisme per Alejandro Pascua, que va fer 4 dels 5 gols, eh?
Aquest nano de la és un Blanca. Artista. Quan ell està inspirat...
Doncs tenim algun resultat més, Albert?
Sí, el juvenil B va jugar aquí a Bisbens ahir la tarda, però només va jugar mitja part. Va començar a ploure i es va posar el camp impracticable i l'àrbit va dir, anem-se'n. Mitja part, anaven Blanca 2, Mascatarro 1.
Doncs, ja veurem. Pendents encara de jugar aquests 45 minuts que falten.
Suposo. Bueno, el cadet B va anar a Olesa Montserrat dissabte a la tarda, EFO 87, 6, Blanca Subur, 1. El camp estava impracticable, de sorra. L'àrbitre es va empallar en què havien de jugar els nanos, pues, ja veus. El fred i l'aigua es va acollonir i van sortir cagats. Bueno, no passa res. Infantil A. Es va jugar aquí diumenge al migdia, a les 12, Blanca Subur 5, Mariana el Poblet 1. Molt bon partit de l'A, que ha doblegat a un fort rival, el que ha dormit amb un gran futbol. Arribina, Unió Esportiva Sitges 2, Blanca Subur 2. Bon empat en el derbi. La Blanca guanyava 0-2. Després no ha sabut aguantar la pressió i s'ha deixat empatar. A l'Evin D, Blanca Subur 2, a l'Edi Vilafranca 5. Partit decidit per la major força física dels visitants. Benjamín B, Basi l'Arbós 0, Blanca Subur 3. Bon partit golejant a un difícil contrari. Benjamín D, aquest va ser el partit de la jornada, a part del juvenil, esclar, els més petits. El Benjamín D, Blanca Subur 6, Prat 1. Esplèndid partit dels més petits, que van encandilar amb el seu joc i gols. Va ser un partit espectacular, dissabte, diumenge a les 10 del matí. Vam disfrutar molt. En quant al campionat local de Pinsbens, no es va jugar cap partit i suposo que podrem començar la setmana que ve.
Doncs a veure si aquest proper cap de setmana el temps ens permet ja poder
bueno,
disputar tots els partits,
no
evidentment,
evidentment.
Amb això no hi podem fer res.
Sí, no.
Doncs Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Bona setmana. Adéu-siau.
Igualment, adéu.
I 10, gairebé 4 i 11 minuts de la tarda, la sintonia de Ràdio Maricel, el temps de descompte amb el resum del cap de setmana esportiu, passar per aigua, però al cap i la fi, resum del cap de setmana esportiu que els estem oferint fins les 5 en punt de la tarda. Ho comentàvem ara fa uns momentets amb companyia de l'Albert Lluís, aquest resultat del juvenil A de la Blanca, que es va imposar dissabte a la tarda 2-5 al camp del Gimnàstic de Manresa. Fins aquí podríem dir que tot més o menys normal, malgrat la golejada i aquests 5 gols. Però atenent que un sol jugador, com és Alejandro Pascua, va ser capaç de fer 4 gols, 4 dels 5 gols del conjunt de David Porres, doncs home, es mereixia com a mínim uns minutets aquí a la ràdio per poder-lo saludar i felicitar-lo. Alejandro Pascua, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Felicitats.
Gràcies.
Escolta'm, no és massa habitual que un jugador faci 4 gols?
No, la verdad que yo hacía desde Alevines, yo creo que no marcaba 4 goles, ni 3, creo. Y bueno, pues contento además por la victoria.
¿Qué se sent quan un jugador és capaç de fer 4 gols en un mateix partit?
Bueno, muy contento sobre todo por la victoria, pero personalmente por los 4 goles, pues pocas veces se marcan y además en preferente en esta categoría que es muy difícil y contra un Gimnàstic de Manresa que va bien en la tabla.
Bé, de moment Alejandro, de moment tot va gairebé perfecte, Només heu perdut un partit,
sí.
Esteu líders, li traieu 6 punts al segon classificat. La pregunta és, serà aquest any l'any de la Blanca?
Tiene que ser este año, porque llevamos 2 años quedando segundos, el primer año quedamos a 20 y pico puntos del Nastic de Tarragona, que era casi imposible. El año pasado también empezamos muy fuertes y luego bajamos. Este año tiene que ser el año.
Com es diu, a la tercera ha d'anar la vençuda, eh?
Sí.
Suposo que els jugadors, el David, el vostre entrenador, tots una miqueta teniu molt bones sensacions. De moment, aquest inici de temporada us està consolidant al capdavant de la classificació. Ara suposo que és fallar el menys possible, no?
Sí, és perder los menos puntos posibles. Ya que te puede venir un Mariano Poblet y ganarlo 0-3 en su campo y luego ir a un campo del Navarclas o algo y costarte mucho el partido.
De moment el Manresa s'ha col·locat segon, està a 6 punts de la Blanca. El Marianeu ha baixat una miqueta, ja està a 7 punts. Tens clar quin més o menys pot ser el vostre gran rival per l'ascens?
Yo creo que hay 5 equipos.
El Sabadell també, el Sabadell.
Sí, Sabadell y San Cristóbal, que tiene un partido menos. Y que si gana el San Cristóbal quedaría a 6 puntos. Y yo creo que será, sí, estos 5 grupos de arriba. Y el más fuerte yo veo Manresa y San Cristóbal.
Doncs aquests equips que lluitaran, recordem, per l'ascens, que només s'aconseguirà el primer classificat.
Sí, sí.
Això és molt injust, Alejandro? Ostres,
sí, sí. Sí.
Perquè pots fer una gran campanya i quedar-te a les portes, com us ha passat a vosaltres,
Sí, el año pasado sobre todo, que íbamos también a 5 puntos a estas alturas y luego hicimos 3 partidos malos y luego ya era imposible coger el de arriba.
Bé, de moment, Alejandro, estàs, com es diu, en el top de màxims golejadors del grup, de la categoria. Tant tu com el teu company, com l'Albert Bravarà, heu fet 8 gols. T'has fixat una xifra de gols o no?
No, yo ayudar al equipo en los goles que puede meter, asistencias que dé y nada más.
Estàs a la Blanca des de petit?
Sí, desde que tenía 5 años, 6.
Per tant, doncs, has fet gairebé tota l'evolució fins a arribar aquí al juvenil A. I suposo que seria un bon premi acabar pujant de categoria, oi?
Sí, mi último año, además, subir sería algo muy bonito.
Acabes aquest any?
Sí.
Tens pensat més o menys què t'agradaria fer quan acabis la teva etapa com a juvenil?
Seguir jugando a futbol, pero de momento no sé dónde ir.
És difícil ara pensar què podràs fer, no? Doncs Alejandro, escolta, moltes gràcies per haver-nos atès. Felicitats per aquests 4 gols i, en definitiva, per la trajectòria que esteu duent a terme. Que vagi molt bé, bona temporada.
Gràcies.
Bona tarda. Un quart i un minut de 5 de la tarda amb Alejandro Pascua. Acabem de conversar, màxim golejador de la Blanca, conjuntament amb el seu company, amb Albert Barabarà, també màxims golejadors de la categoria, amb 8 gols cadascun, el juvenil de la Blanca, que rebrà el proper diumenge el Nou Pins Vents al júnior. Seguim repassant més resultats de futbol base, en aquest cas els corresponents als equips de la Unió Esportiva Sitges. Partits que no s'hagin suspès, doncs, per exemple el del juvenil, que va guanyar 4-3 a la Martinenca. També va jugar amb l'infantil B, traient un punt gràcies al 2-2 al camp del Club de Futbol Vilanova. L'Aleví A, com ens comentava ara fa uns momentets l'Albert Lluís, empat a 2 entre l'Aleví A i l'Aleví de la Blanca Subur. Va guanyar l'Aleví C, ho va fer per 6-3 al base Olèrdola. Va perdre, en canvi, l'Aleví D, aquí a casa, Aiguadols, 3-4 també davant el base Olèrdola. En canvi, el Benjamí B va superar la penya jove per 7-3. I el darrer resultat dels equips que sí han pogut jugar malgrat la pluja va ser el del Benjamí D, que va superar d'una forma contundent a la Unió Esportiva Martinenca per 12-3. I encara ens deixàvem un darrer marcador, el del pre-Benjamí B, que va perdre 3-2 en la seva visita al camp del Club de Futbol Capellades. Un quart i 2 minuts de 5 de la tarda, més resultats. Futbol femení. De fet, dels tres equips del Sobrense en varen jugar dos. El infantil cadet va suspendre el seu partit, el partit que havia de jugar dissabte a la tarda en el camp de la penya recreativa Sant Feliu. Sí que va jugar el Benjamí Aleví i va guanyar clara i contundentment per 0-10 al camp del Vegas. Atenció, perquè el Benjamí Aleví del Sobrense es col·loca segon a la classificació amb 15 punts, a només un puntet del líder. I aquí pitjor li van les coses és el sènior, l'equip de primera divisió, que va tornar a perdre, ho va fer per 2-1 al camp del Fontsanta Fatjó ahir a la tarda. Amb problemes a la part baixa de la classificació, les noies del Sobrense són terceres per la cua, fins ara han sumat 6 puntets. I en aquest primer bloc de resultats encara hem de parlar de rugby, també de patinatge artístic. Partits i resultats del Rugby Club Sitges, els que evidentment han pogut jugar, va ser per exemple el cas del Sènior A. En la cinquena jornada del Campionat d'Espanya de la Primera Nacional, el Rugby Club Sitges va encaixar la seva segona derrota consecutiva després de perdre amb el camp del Ponent. Ahir a la tarda els sitgetans van perdre davant el Fènix de Saragossa per 6-15, segona derrota consecutiva, com dèiem, del Rugby Club Sitges, que havia començat la temporada fantàsticament bé, guanyant els tres primers partits. Va guanyar, en canvi, el Sènior B de la tercera catalana per 13-5 al ARPN. Els dos partits del sub-18 es van suspendre per la pluja. També es va suspendre el sub-16, que havia de jugar al camp de la Unió Esportiva Sant Boiana, i el sub-16B sí que va jugar i va perdre per 34-33 al camp del 15 del Vallès a Granollers. I parlem també de patinatge artístic, perquè s'ha disputat aquest cap de setmana, concretament el passat dissabte, dia 16, la Copa Catalana de Patinatge Artístic en la categoria d'iniciació. El patinatge artístic Sitges va estar representat per les dues patinadores que havien aconseguit la classificació per aquesta final per part de la Territorial de Barcelona, concretament l'Andrea Serra i la Giselle de Conceição. En cada categoria, recordem, hi participaven tres patinadores de cada territorial: Barcelona, Girona, Tarragona i, evidentment, els anfitrions de la Territorial de Lleida. En resultats, l'Andrea Serra va assolir una molt meritòria quarta posició en la categoria Iniciació A, mentre que la Giselle de Conceição va fer cinquena en la categoria d'Iniciació C. Tornem al futbol, hem de repassar d'aquí uns momentets tot el gruix de resultats i com queden les classificacions tant a la segona com a la tercera catalana. A la segona catalana, un total de 4 partits suspesos. Més sort va tenir el grup 12 de la tercera, en la que només es va suspendre un partit. No va jugar el Sitges, com dèiem, suspès el partit que tenia pendent amb el canvi de led d'aquest passat dissabte. Sí, va jugar el Sobrense i ho va fer guanyant 1-5 al camp del Sant Sadurní Atlètic. Comencem per la segona catalana en el seu grup tercer. Partits d'aquesta 11a jornada suspesos: el Sant Joan d'Espí Espluguenc, el Olímpic Can Fatjó Vegas, el Sitges Can Vidalet i també el Gornal Joventut Prat. Els que es van disputar van acabar amb aquests marcadors: Sant Esteve Sarrovires 3, Sant Cugat 3, La Múnia 2, Cubelles 0, Penya Unió Màlaga 0, Joventut 25 de Setembre 1, Júnior 0, Sant Ildefons 1 i Unificació Bellvitge 2, Moja 4. El Sant Ildefons continua manant a la classificació, líder amb 26 punts. El 25 de setembre es col·loca segon amb 23, 22 per Can Vidalet, 21 per Espluguenc, 19 per Júnior, 17 punts per Olímpic Can Fatjó, Unificació Bellvitge i Sant Cugat. El Sant Joan d'Espí Suma 14 punts, 13 per Gornal, 11 per Penya Unió Màlaga, Moja i Sant Esteve Sarrovires, 10 punts per Sitges, els Sitges que recordem i tornem a recordar, té encara dos partits pendents. 10 punts per Cubelles i a la part baixa, tercer per la cua, el Vegas amb 9, el Joventut per penúltim amb 7 i 7 punts també per la Munia. Un repàs, com sempre, amb aquesta jornada futbolística en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Passada per aigua.
Sí, sí.
Passada per aigua. Tot i així, bé, aquí potser en el grup tercer de la segona catalana s'han patit més les conseqüències de la pluja, però dels resultats que s'han produït, Toni, potser ens pot cridar l'atenció la Múnia. La Múnia comença a reaccionar.
Sí, sí, sí.
Comença a reaccionar.
Sí, sí.
Es va desfer del Cubelles per 2-0. Comença a reaccionar també el Moja.
Jo penso que el Moja ja ha reaccionat força bé, no? Perquè guanyem a fora.
No, 2-4 al camp de la Unificació Bellvitge.
Ja ha passat als Sitges.
Sí, sí.
Si fa unes setmanes el Sitges li portava 6 punts, doncs ell ja ha passat als Sitges.
Mira, el Moja d'estar tercer per la cua o penúltim, com va estar fins fa un parell de setmanes, ara és 12, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, a més és un equip que la victòria és que el Sitges és un ressuscita morts, no? Perquè va ressuscitar el Cubelles, tot i que ha tornat
sí,
a morir.
Sí, el Cubelles va tenir una embranzida de 2-3 partits, sí. Però ara ha tornat una miqueta a la crua realitat.
Tres victòries consecutives. Després, doncs, ara ha ressuscitat el Moja, i el Moja ha portat dos partits guanyant consecutius, i home, aquesta victòria que en contrari li va molt bé.
Uh-huh. El Sant Ildefons, Toni, es referma cada jornada que passa com a gran favorit, eh?
Sí, és que, de fet, el Sant Ildefons ja es va quedar la temporada passada a les portes. Canvi d'aler, Sant Ildefons... Si molt m'apures...
Compte amb el Joventut 25 de setembre. Compte amb aquest equip que, bé, sí, a la Xita Callando s'ha col·locat segon. Sí que és una jornada allò molt escapçada, però atenció amb aquest equip. Ens va agradar.
Sí.
Ens va agradar, l'hem vist un partit, eh? Seria injust dir ara que, ostres, quin gran equip, però almenys el partit que va guanyar li va fer 4 als Sitges, jo el vaig veure com un equip, no sé si candidat o no, però com a mínim per estar aquí dalt, probablement sí.
Potser li falta al Joventut 25 de setembre el que té el Sant Ildefons, que té experiència a la categoria, la coneix força bé i de fet ja ha tingut dues experiències a punt de pujar i no l'ha fet, no? Potser el que li falta 25 de setembre, després del canvi de l'ed, té molt gol i clar, això fa que doncs, estigui allà. La llàstima és que no l'hem pogut veure, no? Que podíem veure aquest dissabte, no l'hem pogut veure degut a la pluja, però bé, jo no sé si és millor o pitjor no jugar aquest partit, i doncs el temps ho dirà.
Home, de ben segur que l'estat del terreny de joc del Municipal d'Aigua Dolç no el vam arribar a veure, per això hem pensat, home, truquem al Joan Formatger, delegat del primer equip, que ens ho expliqui. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda, Pitu.
Suposo que el camp hauria estat fet un nyap, o no?
Bueno, es va posar fet un nyap a l'últim moment, per dir-ho d'alguna manera, no? Quan van arribar els àrbitres, sí que el dematí havia estat en un estat lamentable i s'havia hagut de suspendre tot el que eren els partits de futbol base, val? Uh-huh. Però bé, havia estat un parell d'hores sense caure una gota i el camp s'havia anat aixugant, de manera que quedava algun toll d'aigua, però en principi no es tenia per què suspendre el partit, val? Si bé mentre els àrbitres estaven al vestidor canviant-se i s'estaven fent les xerrades pertinents a tots dos equips i així, i es va deixar escalfar, doncs va tornar a començar a ploure un altre cop fort. Uh-huh. I durant l'escalfament els àrbitres van veure que tot el que eren les dues bandes del camp estaven plenes d'aigua.
Per tant, doncs, ben feta la suspensió, suposo.
Bé, en principi, aconsellaràs que sí, òbviament...
Home, pensant egoistament, pensant egoistament en el cas dels Sitges, que necessitava doncs, guanyar, probablement, clar, l'estat del terreny de joc no era el més idoni.
Pel tipus de joc nostre, no, des del luego. Uh-huh. Sens dubte no hauria sigut el més idoni. Però sí, igual que hauria sigut idoni doncs, jugar el partit pel fet de que tampoc li era bo pel canvi de led, el terreny de joc com estava, i venint d'aquesta sinergia negativa de resultats que tenim ara, doncs fora bo hagués estat bé doncs, haver pogut intentar aconseguir els 3 punts, diguéssim, i invertir una miqueta la situació.
Doncs Joan, ara ja són 2 partits suspesos, tenim el famós partit de la primera jornada amb la Múnia, i comencem per aquí, hi ha una data definitiva o encara no?
Anem acumulant deures per fer, saps? Home, el problema és que tot això s'ha de jugar abans de que conclogui la primera volta.
Ja.
Amb la Múnia s'han tingut les primeres converses ja, perquè el partit aquest es disputi el dia 6 en vez del dia 8.
Ja. En principi, la federació marca el dia 8, si no tinc mal entès, a les 6 de la tarda.
Exactament. Exacte. De totes formes, com et deia, hi ha hagut unes primeres converses perquè aquest partit es jugui el dia 6 a les 12 del migdia. De manera doncs, que després quedi el cap de setmana lliure.
Clar.
Ara bé, vist aquest cap de setmana, doncs aquells dies, aquell divendres, dissabte i diumenge, suposem que quedaran bastant plens de partits de futbol base que s'han hagut de suspendre també d'aquest cap de setmana passat.
Joan, tu has dit que heu tingut unes converses amb la Múnia. De què depèn? Que es jugui o no es jugui? Perquè clar, primeres converses se sap alguna cosa, no?
Sí, en principi és donar-li oficialitat al tema. És a dir, jo personalment vaig parlar amb el president de la Múnia i en principi em va dir que ell havia parlat amb l'entrenador i li semblava bé el dia 6. És a dir, és pràcticament posar negre sobre blanc aquest acord i tirar-ho a la federació perquè ho aprovin.
Val, per tant, tirem cap a aquesta opció, no?, del dia 6...
Sí, en principi sí. Tot i que encara ho deixem una miqueta entre parèntesis a l'espera de que es faci oficial a través de la federació.
I jo pregunto, és tan difícil es posar-se d'acord?
No. Si bé, és una miqueta que vas fent el dia a dia, per dir-ho d'alguna forma. Saps?
Ja, clar, com que és que estem parlant d'un partit del mes de setembre i estem ja a finals de novembre, sobta, no?, que els dos clubs encara no s'hagin posat d'acord.
La data de la federació tampoc fa massa temps que la va marcar pel 8 de desembre.
Ja.
De fet, és una primera data oficial de recuperació de partits suspesos, val? Aleshores la federació va marcar així i nosaltres estàvem una miqueta expenses del dia de fer la presentació dels equips de l'escola a la qual volíem proposar i vam proposar que jugués el partit aquest aplaçat tot seguit a la presentació dels equips de l'escola.
S'havia barallat aquesta opció, ho recordo, perquè el Jordi ens ho va comentar, que hagués pogut jugar el dijous passat, vaja, que és quan va ser la presentació.
Correcte. El que passa que al parlar amb ells tenien ja compromès un partit amistós pel que ens van dir per aquella mateixa data, perquè el mateix dia, i per tant doncs no es va poder portar a dur a terme el partit el dia de la presentació.
D'acord.
Aleshores ja va ser quan es va continuar parlant de la possibilitat de canviar-ho del 8 al 6
Perfecte.
De desembre.
Vinga, doncs en tenim un, falta l'altre.
Aquest és el que, aquesta tarda esperem reunir-nos amb la Junta a veure de buscar una data que sigui adient per tots dos clubs, perquè vista la disponibilitat de camp que acostumem a tindre aquí a Aiguadols, el dia d'entrenament de l'equip amateur, que és el dijous, és un dels 3 dies, pel dijous és el que està com a mitat setmana, i òbviament sempre doncs, en funció de l'altre equip que comparteix amb nosaltres, el Sogorense, clar, hem de veure que no tinguem el següent partit el dissabte, per no jugar dijous-dissabte, sinó que pugui ser el diumenge el següent partit.
És a dir,
no?
Que aquest partit amb el canvi de led té pinta que es jugui entre setmana.
Sí, perquè si no hauríem d'anar a les dades del parón de Nadal.
Clar, és evident, és evident, sí.
Exacte, i aquestes dades ja són més complicades, dades familiars que... Bueno,
Sí, és evident, sí.
Que tothom o més o menys marxa o té altres coses relativament importants també per fer.
Està clar.
Heu intentat aprofitar el dia en aquests 2 desplaçaments consecutius que té el Sitges, perquè el Sitges juga aquesta setmana fora i la propera també.
Sí.
Correcte, sí, però el problema és que per aquesta setmana no estem a temps. Per la setmana següent nosaltres juguem a fora, però el canvi de led juga a casa. Juga fora també. Aleshores, ells el jugar fora juguen dissabte. Llavors els estem proposant jugar dijous-dissabte, amb la qual cosa, clar, ha d'haver-hi un acord entre els dos clubs, no és que puguem marcar nosaltres.
Està clar, està clar, està clar. Sí.
Per tant, jo diria que aquestes dues setmanes estan descartades per complert, en principi.
En fi, doncs, de moment aquesta és la situació, aquests dos partits ajornats que té el primer equip, però bé, no oblidem, com comentàvem ara fa uns momentets, Joan, que el futbol base també li ha tocat rebre aquest cap de setmana,
Sí, exacte. Home, només han pogut jugar 5 dels 17 equips de futbol base.
Clar, tot això representa també moure i moure i moure per acabar, doncs, poder jugar els partits, eh?
Correcte, és aquell dia a dia que us deia,
sí.
Que ara, doncs, bé, acords amb els altres clubs, veure quan es pot. Òbviament, ens estem tement que les dates del pont, doncs, hi haurà molta canalla que serà fora amb els pares.
Clar.
Tot això va complicant-ho, i el fet de després d'intentar-ho posar entre setmana, s'hi afegeix la dificultat de la disponibilitat de camp de l'Aigua Dols amb tots els equips que entrenen dia a dia.
No és tan fàcil, eh? No és tan fàcil.
No, és un joc de puzzle bastant important.
Intervenen diferents factors, I això ho complica. 2:45 de 5 de la tarda. Joan, moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minutets amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé. Bona tarda.
Gràcies, Toni.
Adéu.
Vinga, doncs, com ens deia el Joan, 6 de desembre, no confirmat encara, no oficial, però pinta que es disputaria el Sitges-Lamúnia. 6 de desembre, que és un divendres.
Sí.
Val?
Sí. Una pregunta.
Digue'm.
Estem a meitat de mes, no? A 15, no?
Bueno, estem a 18.
18. Molt me temo que el Sitges no jugarà, no parlo del primer partit, parlo de l'Amúnia, no, parlo del segon, del canvi de leig.
Sí.
Clar, si d'aquí dues setmanes no poden jugar encara, doncs haurà passat fins i tot el partit que jugaran amb l'Amúnia. Serà després del 8 de desembre.
Sí, probablement aquest partit amb el canvi de leig s'hagi de jugar mitjans de desembre.
És que no li queda molt. La Lliga acaba el 22.
No.
La Lliga...
L'última jornada abans del parèntesi del Nadal...
És el 22, és la jornada del dia 22.
Sí.
Vull dir que té aquests dies, no té més.
En fi, doncs aquesta és la situació per a un Sitges que, com deia el Toni, ara té dos desplaçaments consecutius. Joventut Prat, aquest proper dissabte, i després al camp del Gornal. Però anem a poc i amb bona lletra, com es diu. Primer Joventut Prat, Toni, un equip que està penúltim, però és que jo...
Sí, però ja no m'enfio.
Sí, no, jo tot això... Agafaria el paper i l'estriparia.
Sí, ja no m'enfio, perquè van anar al camp del Cubelles, que era penúltim, i doncs van perdre. Va anar al camp del Moja, que era penúltim.
Sí, també, aleshores.
I va perdre els Sitges, doncs ara...
La maledicció del penúltim, no sé si dir-ho així.
Sí, a veure si en aquest cas, doncs, els Sitges com a mínim pot sumar. Seria molt important, perquè fa moltes setmanes que no suma i tan sol faltava aquesta,
Sí, aquest partit ajornat amb el canvi de led. Deixem la segona catalana, 2:45 de 5 de la tarda. Ens repassem ara en resultats, com queda la classificació i crònica del Sobrense. Doncs, com els dèiem, aquí només el grup 12 de la tercera catalana, un partit ajornat. L'únic que no es va jugar, que va ser el Sant Pere Molanta Penya Jove. La resta, sí. Amb aquests resultats, Sant Sadurní Atlètic 1, Sobrense 5, Sant Cugat Sesgarrigues 2, Riu de Villes 0, Base Espirall 1, Òdena 1, Base Vilanova 2, Quintinenc 1, Fundació Atlètic Vilafranca 2, Montserrat Igualada 2, Les Roquetes 2, Ribes 1, Capellades 2, Olivella 2 i La Granada 4, Carme 1. Les Roquetes continua liderant la classificació, 27 punts, però el Sobrense segueix a només un. En suma 26, un Sobrense que ha guanyat els seus 5 últims partits i que la nit de dissabte, com a mínim, va dormir líder. Després, com dèiem, la victòria de les Roquetes davant el Ribes va fer tornar el conjunt de Sergio Izquierdo el més a dalt de la classificació. Òdena, tercer, 24 punts, Molanta, 21 punts també per Olivella, 17 per Ribes, 16 per Sant Cugat Sesgarrigues, 15 per Atlètic Vilafranca, Bas i Vilanova i La Granada, 14 per Carme i Montserrat Igualada, 11 per Riu de Villes, 10 per Bas i Espirall, 9 punts per Capellades i les 3 últimes places d'aquest grup d'utzelos les ocupen la Penya Jove amb 6, el Sant Sadurní amb 4 i el Quintinenc amb 1. Bé, doncs continua aquest frec a frec, Toni, entre les Roquetes i el Sourense.
Sí.
Sense perdre de vista, no serem tan ingenus de perdre de vista equips com l'Òdena, que va punxar en aquesta jornada, el Sant Pere Molanta, que té encara el partit pendent amb la Penya Jove. En fi, és una lluita interessant aquesta, eh?
Sí, sí. Jo destacaria més el Sant Pere Molanta que no pas a l'Òdena, perquè per lo que estic veient a l'Òdena, cap contrari, doncs no és el mateix equip.
No és massa fiable.
Perquè ja ha empatat 2 partits consecutius a camp contrari i doncs, clar, no te pots refiar tant d'aquest Òdena. I en canvi Sant Pere Molanta, per nom, per tot, per jugadors, doncs dona aquesta sensació. I lo de les Roquetes, doncs dir que, tot i no jugar molt bon partit, el diumenge, perquè el Ribas no el va deixar jugar en bon partit, perquè també les circumstàncies del terreny de joc tampoc eren les propícies per al joc que acostuma a fer el Roquetes.
Bé, de fer les Roquetes que va haver de capgirar el gol inicial del Ribas, un sí. Gol de falta, un bon gol de falta de Pablo Altamirano.
Pablo Altamirano, sí, sí, un gran gol, perquè sí, sí. A més a més va agafar una velocitat enorme quan dona el bot.
Sí, sí. El bot. I ajustadet al pal, allà on el porter li és clar, molt
ja és
difícil arribar.
Ja és impossible, i el porter va fer tot el que va poder.
Però bé, les Roquetes va ser capaç de capgirar la situació.
Clar, que és el que parlàvem, tot i no jugar en gran partit, té jugadors determinants que te poden doncs, canviar el signe del partit, que és el que va passar l'altre dia, Francesc Medina.
Sí,
i tot i això, Francesc Medina va tenir, un per mi, la millor ocasió en un passe magistral de Borrell, un Borrell que no havia sortit amb l'11 titular i que doncs, sortia per la lesió d'Adrià Robert, doncs va fer un passe magistral, ho va deixar sol al Francesc i tot sol davant de porta va enviar els núvols. Tot i això, el Roquetes va tenir les seves opcions i va acabar guanyant el partit perquè de penal Francesc Medina feia l'empat amunt i després també Francesc Medina, abans d'acabar la primera part, doncs va tenir una ocasió allà, que van perdonar, la pilota va quedar allà, jo diria una errada magistral en defensa, i Francesc Medina amb la seva canya punt va marcar el 2-1.
Resultat que, com dèiem, permet a les Roquetes seguir manant a la classificació, però el que ens interessa, Toni, el Sourense que va viatjar dissabte a la tarda fins a Sant Sadurní, plovia, bé, de fet, no plovia quan almenys nosaltres vàrem arribar, però va ser posar els peus al camp...
Un minut.
Sí, sí, i escolta'm, i vinga a ploure per aquell camp...
Impressionant.
Té un drenatge fantàstic, perquè és que no ni un toll d'aigua.
No, és que queda impressionant el drenatge que té aquell camp, perquè amb el que va ploure,
sí, sí.
Perquè va ploure molt,
no, Pitu. No va parar, des del minut
molt.
1 fins al 90 i encara va continuar, evidentment.
I però... abans havia jugat un altre partit.
Sí, sí, partit de veterans.
Que també estava plovent aleshores. Aquest un, però de pedra, a veure aquest engranatge que per mi... Doncs,
sí, hi ha camps i el del Sant Sadurní sembla que...
Té una tècnica sensacional, sí, sí.
Evidentment. I el Sourense, Toni, que amb la del passat dissabte ja acumula 5 victòries consecutives, aviat està dit, eh?
Sí. I trenca una miqueta, doncs, la ratxa aquesta de los 3 gols, ara són 5, no?
Sí.
Li feia 5 gols al...
Tot s'ha de dir, Toni, un partit que en condicions normals del temps...
Li fa 9
sí,
i no passa
aquest
res.
Aquest Sourense jo penso que li fa, com deies, 3 o 4 golets més.
Sí. I no passa res, eh? Molt de mal que podia haver fet aquest Sourense.
Partit difícil de jugar, eh? Feia fred, la pluja, tot i així el Sourense, evidentment, molt superior a un Sant Sadurní Atlètic que, bé, es va defensar com va poder, es va quedar amb un home menys a la primera meitat, després, gairebé a les acaballes, també li van expulsar un altre jugador, es va quedar amb 9, va fer el que bonament va poder.
Sí,
i el Sourense,
sí.
Doncs, molt superior. Molt,
és, molt. És molt superior. És un equip molt limitat, el Sant Sadurní, al costat del Sourense. El Sourense, i ja t'he dit, perquè la pilota lliscava molt, perquè, clar, el camp estava en molt bones condicions, però, clar, estava molt ràpid.
Clar,
no?
Si deixaves botar la pilota, estaves mort.
S'anava, sí, sí. Perquè, clar, tenia molta aigua, no? I, doncs, era això, no? I el Sourense trencava una miqueta la seva manera de jugar, perquè el Sourense gustava jugar més en llarg, i no pas tocant en curt, no? I tenia que jugar una miqueta en curt, curt, perquè si no, clar, els passes llargs se l'anava al seu delanter. Tot i això, jo penso que va fer un gran partit. Tenim, no sé com va dir el Josu, com diu el Josu, el seu millor partit.
No, no, segur no. Que no és el millor partit del Sobrens.
No, és que era molt difícil jugar.
És evident, no? Vull dir, no.
Era molt difícil.
El que li podies demanar a l'equip dissabte era guanyar, encara que fos 1-2,
I ja està.
I ho va fer per 1-5, fantàstic, escolta'm.
Sí.
Coses que podem destacar, doncs, per exemple, que Didi va fer 2 gols, uh-huh. Que el Didi trencava una ratxa d'uns quants partits sense marcar, important per ell.
Que Cano va fer 2 gols.
Cano va fer 2 més, i Raúl Limón feia l'1-3 de penal ja gairebé quan l'àrbitre estava a punt de xiular la fi de la primera meitat.
És curiós, Raúl Limón porta 3 gols, 1 de falta i 2 de penal.
Sí.
La pilota parada és...
molt afinat des dels 11 metres i també en els llançaments de falta. 5 golets va fer el Sobrense, haguessin pogut ser uns quants més. No va ser el millor partit, com escoltaran ara del seu entrenador, Josu Julián.
Però realment no és el nostre millor partit. Hem fet un partit bastant, diria jo, raca, no? No sé com es diu en català, però sí que, bueno, hem començat força a dalt i intentant apretar a dalt amb ells, però bueno, avui no era fàcil amb la climatologia, de cop i volta passar del calor a un fred important amb aquesta pluja, malgrat tot el camp estava bé, però bueno, no era fàcil i l'equip, bueno, ha tornat a donar la cara amb un equip que bueno, ha començat plantant cara, però clar, s'ha quedat amb 10 al minut, em sembla que 25 o 26, pues, se li ha fet difícil a més.
Tot i així, hem vist un Sobrense molt, molt superior. No, avui dia, amb unes condicions climatològicament normals, potser el marcador hauria estat d'escàndol,
Sí, bueno, aviam, és el que et dic, que avui, no fent el nostre millor partit, hem tingut, jo que sé, quants uns contra uns. Ara, al final del partit, crec que el Limón s'ha quedat sol davant del porter, el Didi s'ha quedat sol davant del porter, el Cano s'ha quedat sol davant del porter, el Didac s'ha quedat sol davant del porter, i hem fallat 4 o 5, que això normalment no falles totes. Però bueno, també hi ha hagut moments de desconnexió que no m'han agradat, com, bueno, com el gol d'ells, i com 2 o 3 uns contra uns que ha tret el Toni. Bueno.
Això probablement és perquè et sents molt superior, no?
Sí, sol passar que els dies que ets tan superior al joc, els laterals tiren cap amunt, el Joel i el Minga cap amunt, i hi ha un moment que et quedes 2 contra 2, i ens ha passat un parell de cops, i bueno, ha sigut perillós. Afortunadament no han fet el gol, i nosaltres hem sigut, crec que, clars dominadors del partit, i l'hem matat.
Hi ha una màxima que diu que el que funciona no ho toquis, i sembla que l'esteu aplicant, almenys en les últimes 3 setmanes. Em refereixo a l'11.
Sí, bueno, sí, però seria injust si digués que és del tot cert. És cert perquè el que funciona no s'ha de tocar en principi. El que passa és que també haig de dir que els 7 tios que estaven... El 7 no, perquè el Brunet venia d'estar tocat i no estava bé per jugar avui, però els 6 que estaven a la banqueta podien jugar perfectament. El que passa és que, bueno, ha sigut una setmana diferent, ha sigut una setmana en la qual jo no he pogut estar tota la setmana, i hem decidit no tocar res perquè no, per no liar la cosa. A partir d'aquí et dic que el Didac, quan ha sortit, m'ha agradat molt la posició que ha jugat, i els 4 restants que han sortit han sortit a guanyar-se el joc, no han sortit a passejar-se. Llavors, amb això et quedo també, amb això em quedo, i bueno, la setmana que ve serà un altre partit, entrenarem 3 dies, intentarem mirar el millor 11.
Ha sigut una setmana per tu fantàstica, eh?
Bueno, sí, ha sigut una setmana molt bonica, perquè clar, òbviament ha nascut la meva filla, i bueno, i ha sigut una setmana d'emocions que de moment acaba bé, perquè avui, doncs mira, avui hem guanyat, que no era del tot fàcil amb aquesta climatologia, torno a dir, bueno, és un dia diferent, fred, poca gent, un partit trabat, parat, perquè ells l'han parat des del primer minut, han intentat parar el partit, i bueno, afortunadament, doncs, ara tornaré a l'habitació de l'hospital tranquil i podré disfrutar de la lluna.
Se't gira feina. Més de la que tens aquí, suposo.
Sí, bueno, espero estar a l'alçada, no? No, bé, content de que ens en giri feina.
És una experiència molt maca.
Sí, suposo que sí, òbviament. Sí. Vosaltres m'ho podeu dir.
Els que hem viscut sí. És així.
Sí. Estic molt il·lusionat, sí.
I a sobre dormiu líders avui.
Sí, també, però bueno, això és anecdòtic. Això és anecdòtic perquè, òbviament, demà juguen els als altres equips, i això s'ha de mirar el dia 6 o 8 o 10 de juny, si anem líders. Aquell dia és el que val.
Mm-hmm. Molt bé. Bé, a pensar ja una miqueta en el proper partit, si no m'equivoco és el Carme, a casa, un rival que bé, no ha començat gens malament la competició.
No, el Carme té les seves virtuts. Òbviament el seu camp és molt difícil, quan juga fora també té les seves virtuts, perquè té bons jugadors en atac, jugadors que porten anys jugant al Carme, que ja els coneixem, i bueno, i a partir d'aquí, primer disfrutar, que els xavals se'n vagin de sopar, que em sembla que ens van de sopar avui, i bueno, jo a la feina, i dimarts, si tot va bé, pues a preparar el partit de Carme. Ja et dic que tindrà les dificultats pertinents, eh? No serà fàcil perquè nosaltres anem segons o tercers i ells vagin a meitat de taula. Però bueno, vull disfrutar-ho.
Molt bé, Josu, gràcies i felicitats pel partit doble.
A vosaltres.
En fi, doncs, fantàstic, eh? Setmana rodona per al míster del Sobrense amb el naixement de la seva filla i, evidentment, amb aquesta victòria per 1-5 al camp del Sant Sadurní Atlètic. I ara, pensar en el Carme, jo ara, allò sota botxe, li deia al Toni Estrassi, és que, clar, ara qui li pot plantar cara a aquest Sobrense? Sí que tu pots tenir un mal dia, pots tenir un mal partit i perdre'l o empatar-lo, no? I deixar-te punts, però... ara, tal com estarà el Sobrense, Toni?
No, ara tal com està el Sobrense, ni el Carme, ni... Els dos rivals que té ara no són els millor propicis aquí al municipal. Primer, el Carme, perquè és un equip que ha pujat aquest any, i d'això a la Penya Llova, perquè és un equip que no passa per el seu millor moment i és el proper rival del Sobrense. Una Penya Llova que, doncs, n'hi haurà jugadors que han jugat amb el Sobrense que es creixeran, però clar, jo veig...
Que ara dos partits seguits a casa el Sobrense, sí, de la mateixa manera, Carme, que dèiem que el Sitges els té fora, el Sobrense evidentment els té a casa. Sí.
Per això dic que...
Una penya jove en hores baixes també, Toni.
Sí, per això. Un penya jove que tampoc va poder jugar el seu partit, que per mi el millor que l'ha pogut passar, perquè el proper rival de la penya jove és el Sant Sadurní Atlètic a casa, i aquí sí que el penya jove té que fer tot el possible per guanyar aquest partit.
Sí, si vol començar a sortir ja una miqueta d'aquesta complicada
no patirà
situació.
Jo penso a la pregunta que tu em dius, que ara per ara els que li poden plantar una miqueta de cara al Sobrense és les Roquetes. Ja ha jugat al camp de les Roquetes.
Sí, és un bon tràmit, que bueno, tràmit no, evidentment és un bon escull que es va salvar amb un 2-2.
Correcte, Òdena i Molanta. Sí. Són els tres equips que jo crec que li poden plantar cara al Sobrense. L'Òdena, el Molanta aquí, li va caure tres gols, i l'Òdena ja veurem, perquè l'Òdena té que jugar ja, em sembla, que el primer partit.
Veurem, que deia aquell. Quarta catalana, grup 11... El Sobrense B va guanyar 0-1 al camp de la Plana Rodona, també dissabte a la tarda. Atenció, perquè el Sobrense porta 5 victòries consecutives, s'ha col·locat 6è, 15 punts, i el proper partit és la Juve, la Joventut Ribetana.
Joventut Ribetana, que no passa per el seu millor moment, perquè porta 2 derrotes consecutives.
Ve d'encaixar un 1-5 amb el Ràpid Català, tant...
Bon equip també, el Ràpid Català, eh?
Sí.
Un equip que estarà a dalt i...
Però fixa't, el Sobrense B, va començar fatal.
Sí, però jo ja vaig dir que el dia de l'Aleti Ribas, si el Sobrense té una miqueta més d'equip, el que té ara, l'Aleti Ribas hagués patit molt, perquè va marcar ja pràcticament en temps de descompte.
Bé, doncs ens alegrem també per aquesta bona trajectòria, que almenys té hores d'ara el conjunt de Manolo Cantos, amb aquesta 6a posició després d'haver guanyat els 5 últims 7 partits. 10 minuts i les 5. Parlem de bàsquet, parlem i comencem per aquí, de la derrota del Sènior A del bàsquet de Sitges, que ahir a la tarda perdia 82-80 a Vilanova, concretament a la pista del Club Bàsquet Samà. Un partit que tenia, doncs, molt ben encarat, dominant en els 3 primers períodes, 11-17 al primer parcial, 17-18 al segon, 24-20 aquí. El conjunt vilanoví va començar ja a mostrar les seves cartes, i sobretot l'últim parcial, 30-25. Aquest va ser el que va acabar de donar l'empenta definitiva al Club Bàsquet Samà i condemnar a la derrota al bàsquet Sitges. Llàstima, llàstima, perquè el partit estava gairebé guanyat i bé, els 5 últims minuts, sobretot, amb un festival de triples, fins a 6 va aconseguir el conjunt vilanoví, que li van permetre, repetim, aquesta victòria per 82-80. Cinquena derrota per als homes de Fermín Sánchez, que queden allò a la part mitja de la classificació. Des del punt de vista de notadors, Xavi Sabater, com acostuma a passar cada setmana, màxim encistellador amb 20 punts, i el segon màxim va ser Mauro Pérez amb 12, tot i que també ens podem quedar, per exemple, amb els 9 punts de Noel Guillén, un jugador que no acostuma a jugar massa i que no acostuma a tenir masses minuts i que bé va tenir, sens dubte, amb el seu protagonisme, anotant fins a 3 triples per aquests 9 punts, repetim, de Noel Guillén. En fi, derrota, com dèiem, del bàsquet Sitges a la pista del Samà Vilanova, i la trajectòria del sènior B i la del sènior femení, que són gairebé, no direm que oposades, però sí molt, bastant diferents. Parlem del campionat territorial sènior. En el seu grup segon, una nova victòria, bé, una nova pallissa, per dir-ho ja obertament, del sènior B, que va guanyar 58-89 a la pista del Papiol. Setena victòria consecutiva en 7 partits. Els d'Òscar Luque i Joan López, que lideren la classificació, proper partit rebrà el bàsquet Torrelles aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda aquí al pavelló de Pinsbens. I també fantàstic resultat per al sènior femení. Parlem de la tercera catalana femenina en el seu grup cinquè, jornada número 7. El bàsquet Sitges va guanyar 76-43 al nou Esplugues. Les noies d'Òscar Quesada, que també estan pràcticament apallissant cada jornada a les seves rivals. Són 6 victòries en 6 partits. Lideren la classificació conjuntament amb l'Hospitalet, que sens dubte serà el gran rival a batre aquesta temporada per aconseguir, esperem que així sigui, l'ascens de categoria. Proper partit per les noies del bàsquet Sitges serà a la pista del Cervelló. Aquest tram final de programa parlarem d'hoquei patins, bàsicament per repassar els resultats i com queda la classificació després de les 9 primeres jornades al grup quart de la segona catalana. Els resultats que ens deixa aquesta jornada van ser el de Corbera 17, Cambrils 8, el Mataró 5, Santa Perpètua 3, el Valls, que va superar 3-2 al Monjos, el Molins de Rei B 3, Club Pati Sitges 9, i el Molins de Rei A 9, Premià 3. Això vol dir que el Molins de Rei A, perquè el Ripollet descansava, bàsicament, doncs és el nou líder, 20 punts té el Molins de Rei, 20 punts també el Valls, el Ripollet baixa fins a la tercera plaça amb 18 punts i el Club Pati Sitges Toni es manté quart amb 17. De moment tot molt apretadet, eh?
Molt apretat.
Molt apretadet.
Sí, sí, molt
i en fi, com a partit de màxima dificultat el del Valls, i el va tirar endavant. 3-2 va guanyar el Monjos.
Sí, 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 per al Valls era un partit molt important.
Era el partit més difícil, perquè sí, el Molins de Rei jugava amb el Premià.
Sí, amb el Cué.
Amb el Cué,
no ha jugat,
i el
no
Sitges va
cap.
Fer, com es diu vulgarament, els deures.
Sí, 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 jo penso que és un molt bon resultat.
Es va retrobar amb la victòria el Sitges després d'unes quantes jornades amb empats i la derrota aquí al mig també del dia del Ripollet.
Sí, sí, eh? Portava 2 empats, una derrota i ara la victòria.
Sí, sí, no? Era la victòria.
Sí, ara li ve la seva lliga, tot i que aquesta setmana també tindrà un partit complicat, perquè
Mataró.
Ve el Mataró, i el Mataró està allà, està en 13 punts, vull dir que tan sols està a 4 punts per sota dels Sitges.
El Mataró doncs, té 13 punts, clar, està a 6è, comparteix aquesta cinquena, sisena plaça amb el Monjos. És curiós, Parlem dels 4 primers classificats, que són els que teòricament s'hauran de jugar les dues places d'ascens. Després, diem-ho així, hi hauran 2 outsiders, com són el Monjos i el Mataró.
Sí.
Aquests estan allò, zona UEFA, perquè ens entenem,
sí.
I a partir d'aquí, l'altra lliga.
L'altra lliga, sí.
Santa
sí.
Perpètua, Barberà, Corbera, Cambrils, Molins de Rei, Bell, Premià, lluitaran per no baixar.
Sí, aquests lluitaran allà per no per estar allà, no? Perquè de fet la, clar, la segona catalana no n'hi ha,
evidentment,
no n'hi ha descens.
Sí, jo ara he dit
allà.
Descens, vull dir, no, sí. no hi ha més
no n'hi ha més categoria.
El pou és aquest.
És aquest, sí, aquest, sí, és el pou, aquest és el
no
pou.
Es pot escarbar més i baixar no. més cap a baix,
Doncs, lluitaran per això, no? Per quedar per allà i quedar el millor possible, però jo penso que els equips que lluitaran per un, dos llocs per pujar, doncs seran aquests, i compta la setmana que ve aquest partit que n'hi ha entre el Ripollet i el Valls.
Interessant, interessant, perquè això vol dir que un dels dos perdrà algun punt.
Exacte.
O els tres o dos.
Exacte, si perd el Valls serà el primer partit que perdi.
Si clar, perd... què interessa més? Que perdi el Valls?
Jo quasi et diria un empat.
Un empat.
Clar,
no
beneficia...
perquè evidentment els dos resten dos punts.
I compte que el Molín de Rei ja va a la pista del Monjos,
Interessant també aquest. Clar, interessant també.
N'hi ha enfrontaments interessants,
Sí, 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 però una miqueta el que ho deies també, Toni, s'haurà d'estar molt, molt, molt al tanto del Mataró, la propera visita que té el conjunt mataroní aquí a Pinsbens.
És que aquí no val més que la victòria,
Sí, sí, sí. Partit a dos quarts de vuit del vespre, Sembla que es referma aquest nou horari.
Sí. Bé, és un horari que li va millor al Club Patis Sitges, i bé, a partir de dos quarts de vuit del vespre, doncs aquest partit tan interessant, no?, en el que el Sitges tan sol li va la victòria.
Sí, el Mataró,
sí, si empates malament,
Evidentment que el Sitges hauria d'intentar sumar els tres punts, bàsicament per això que comentaves, perquè hi ha enfrontaments directes en aquesta propera jornada número 10.
Que pot sortir beneficiat el Sitges sempre i quan fa el que té que fer.
Ara, les coses estan clares, i ens reiterem, Molins de Rei, Valls, Ripollet i Sitges. Quatre equips
per a dos.
Sí, sí, per repartir un pastís que té dos talls només.
Dos talls, per això que dos quedaran sense pastís.
Sense pastís.
Tant de bo un d'aquests que menys pastís sigui a Sitges,
És interessant.
Per això té que ser regular.
En fi, doncs, amb hoquei patins posem el punt final pràcticament aquesta edició del Temps de Descompte d'aquest plujós dilluns 18 de novembre. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I a vostès, doncs, moltíssimes gràcies de nou per la seva confiança. Més esports a la sintonia de Ràdio Maricel el proper dimecres a la tertúlia Pilotes Fora. Que vagi molt bé. Adéu-siau.